sintonia d'Històries del Boi a mig matí. I com sempre ens acompanya l'Ernest Nogués. Bon dia, Ernest.
Bon dia i bon sol. Avui sí.
Avui sí.
Avui
però
sí.
Fa fresqueta, eh?
Sí, al dematí sobretot, eh? I al vespre.
Sí, sí, no, calor no en fa encara, eh?
No, hi ha ganes,
aquesta primavera...
que faci bo. Sí, hi ha ganes. Bé, bueno, però jo sempre ho dic que recordo que un any per la Setmana Cultural, que sabem que és al voltant de Sant Jordi, vaig anar a la presentació amb abric d'hivern. Això fa bastants anys, eh? Vull dir que no és tampoc estrany el temps que fa ara. La primavera és així i ja està.
Sí.
Està el 40 de maio, no t'hi quites el saio.
I la primavera la sangre altera.
També.
Bueno, avui continuem parlant, no?
Continuem parlant on t'ho vam deixar l'altre dia, eh? Recordem que el Boi número 40, l'últim que es va publicar de la quarta etapa, vam parlar, doncs, de la història de Berà i de Roda, no? Dins del Boi que es va editar, doncs, col·laborant amb els actes del tricentenari de l'ermita de Berà, per tant, la història de Berà i, evidentment, de Roda, perquè tot es va lligar a la història d'un lloc a l'altre, no? I avui continuarem, és un article llarg, no?, un article històric, i continuarem on ho vam deixar.
Molt bé, perfecte. On ho vam deixar?
Ah, sí, molt bé.
Espera, va, que et fico la musiqueta, va. Seré aquí, seré per allà. Ara sí.
Som animals de costums.
Sí, sí,
faltava
ja
la musiqueta,
tens
clar.
Tens raó.
Va, recordem, doncs, que aquí a Catalunya, com les Espanyes i Europa, dic les Espanyes perquè eren un seguit de petits estats, no?, que dins de la península Ibèrica no és cap, manera de fumar-se'n de res. Com a Europa, com a la vella Europa, doncs hi havia el sistema feudal, no? Els senyors feudals que regien els seus territoris, imposaven les seves lleis i on els seus súbdits havien de pagar els delmes, els impostos, i estaven sotmesos a tota mena de vexacions i podien fer amb ells el que els donés la santa gana, no? Des de humiliar-los, violar-los, matar-los, robar-los i el que fos. Roda no era diferent dels altres llocs. Vam dir, doncs, que els últims senyors feudals dels que vam parlar l'altre dia eren el monestir de Sant Pere de Casserres, d'Osona, no?, que depenia de Clunys, que és una abadia francesa, no? Per tant, els administradors de Clunys eren els monjos de Casserres, per tant, els nostres senyors feudals més propers. Però, com tot canvia. Doncs el 31 de maig del 1573, no?, el segle XVI, doncs els jesuïtes, la Companyia de Jesús, no?, fundada per Sant Ignasi de Loyola, en aquest cas a Catalunya, en seu a Barcelona, a l'església de Betlem, aquella església que hi ha a la Rambla, ells tenien la seu i el seminari, la seva institució allí, però necessitaven, doncs, tindre senyorius, terres, per poder mantenir, doncs, aquesta institució.
Clar.
Sí, i llavors al final van aconseguir, mitjançant una butlla papal, doncs, que els hi cedissin els territoris catalans que administraven, doncs, Casserres, no? Casserres havia entrat en decadència, per tant, Casserres els hi cedeix els béns que tenia, doncs, als jesuïtes del Col·legi de Betlem de Barcelona, totes les propietats i drets, entre ells, evidentment, els nostres termes, Roda, Berà i Creixell. Els jesuïtes, com a institució religiosa, no els hi agradava formar part del sistema feudal, no?, i tenir vassalls, això no entrava dins dels seus esquemes,
per
no.
Per favor.
No ho volien, però era el sistema i ho van haver d'acceptar. No va ser, diguem, un sistema feudal, el dels jesuïtes va ser força positiu, com anem veient pels termes, no?
Sí.
Van haver d'entrar al joc, no? Per tant, el dia 4 de novembre del 1573, el rector del Col·legi de Betlem, el cap suprem d'aquí a Catalunya, el pare Josep d'Aiala, doncs es va desplaçar a Creixell. Recordem que Creixell era més important que els llocs de Roda i Berà, doncs, i des d'allí va prendre possessió dels tres termes a la porta de l'església de Sant Jaume, amb representants, evidentment, de Creixell i de Roda. Eh? Recordem que Berà estava ja pràcticament deshabitat, ja no hi vivia ningú. Aquests representants van jurar fidelitat als nous senyors i es van comprometre a pagar els delmes que fins aleshores havien pagat a Casserres. A partir d'aquí, el pare Ayala va pujar al punt més alt del castell de Creixell, que segurament tu ho deus conèixer i situant més bé que jo, encara que l'hi vist moltes vegades.
Home, molt bonic, eh?
Molt bonic, real, molt bonic. I des d'allí va prendre possessió simbòlica del territori, no?, dirigint-se, mirant a totes direccions, on va veure Creixell, evidentment, que hi era, sí. Berà i Roda. Clar, els jesuïtes van arribar, es van situar, eren els senyors jurisdiccionals d'aquests territoris, però es van trobar amb el problema que moltes terres i rendes, no solament de, bueno, d'aquí de la zona, doncs havien estat usurpades per senyors laics, no?
Sí.
Com vam dir l'altre dia també, no? Que com que Osona estava tan lluny, Sant Pere de Casserres, doncs això se'n van aprofitar molts senyors d'aquí al voltant i es van usurpar il·legalment d'aquests territoris que no els pertanyien.
Que espavilats eren, eh?
Espavilats. Això es veu que tota la humanitat no canvia mai,
no,
eh?
No,
de manera més fina, més grapacera, això s'ha fet sempre,
sí, sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Ells s'havien usurpat, clar, per tant, per exemple, el Lluís Dicar, que era el senyor feudal de Torredembarra, tan apropet, i tenien un altre senyoriu, un altre senyors. Doncs aquest es va fer seu, doncs, tota bona part dels termes, no? Possiblement també d'aquí de Roda. Es va iniciar un litigi llarg que va finalitzar l'any 1593. 20 anys després. Com es va solucionar? Quan un membre dels Icart, un noi de la família dels Icart, d'aquests senyors feudals, va voler fer-se jesuïta, no? Va voler entrar a la Companyia de Jesús. Per aquest fet, que s'ha fet sempre, no? Quan s'entra en una ordre religiosa, els pares, la família, ha de pagar un dot a la Companyia. En aquest cas, la Companyia de Jesús devia ser un dot molt elevat. Llavors van arribar a un acord els Icarts amb els jesuïtes de renunciar als drets il·legals que tenien sobre els termes a canvi de no pagar aquest dot. Per tant, els jesuïtes, a partir d'aquest moment, recuperen tots els drets sobre aquestes possessions a canvi de renunciar al dot d'aquest noi dels Icarts. Per tant, tenim els jesuïtes ja en plena autoritat sobre aquests territoris. Els jesuïtes, o com deia abans, no, van saber treure bones rendes als seus termes, gràcies també amb una part a l'augment de la població, no? Havia passat ja la Pesta Negra, es va anar recuperant la població, per tant, com més població, tenien més mà d'obra per conrear els camps, no? El camp era la base, l'agricultura, la base de la riquesa de tota de la societat d'aquella època, no hi havia indústria, no? Això va vindre molt més tard. Per tant, diu que van canviar el conreu del blat, que era el més habitual en aquesta zona, que no rendia massa, per la vinya. La vinya, doncs, que pel fet de fer el vi, doncs, això era molt més fructífer. Per això, per aquest motiu, doncs, molts boscos de la zona, no?, zones de garrigues, és a dir, de mata, de mata baixa, de sotabosc, es van convertir en terrenys de conreu, on es van plantar, doncs, els ceps.
Mm-hmm.
Això, si encara anem per les muntanyes, no? Els que ens agrada fer senderisme, anar a caminar, estem veient que totes les muntanyes d'aquí Roda, que estan, és completament bosc, però encara hi podem veure aquests marges de pedra que sobreviuen d'aquesta època, no? On era, on aquesta època, fins no, segurament a finals del segle XIX, tot estava conreat amb ceps, amb vinya, amb el que fos, no? És a dir, tot el terme estava conreat, no? És com ara que és tot ja, s'ho han portat tot el bosc.
Sí.
Van plantar també els garrofers, aquest arbre tan maco, tan nostre, no? I el garrofer, senzillament, el servia el fruit, la garrofa, per alimentar el bestiar de càrrega que treballava, doncs, als camps. Aquest, evidentment, tot això va canviar substancialment el passatge d'aquestes terres nostres. Aquí passaríem ja a la primera referència escrita de l'existència de la imatge de la Mare de Déu de Berà. Recordem que l'article es basava bàsicament en Berà, eh? Aquesta primera referència escrita la trobem al llibre del pare Dominic, Narcís Camós, titulat en castellà Jardín de María plantado en el Principado de Catalunya, de l'any 1657. Al segle XVII sabem que hi havia aquella antiga imatge, una imatge possiblement del segle XIII, que diu que midava 60 centímetres, no era gaire alta, però com que la vestien amb vestits de roba damunt d'un caixó, d'una peana molt alta, semblava... Evidentment, quedava una miqueta desfigurada, perquè veies molt alta i el caparró i era petitet, però bueno, era el costum, no? Doncs tenim aquesta referència que ja en aquella època ja existia, no? Sabem que la tradició ens diu que aquesta imatge es va ser trobada a dintre el mar, a la Roca Plana, no? Aquella roca que veiem des de la plaça de l'Ermita, tot just, diguem, quasi en línia recta de l'Ermita, potser un pèl més cap a direcció Barcelona. Doncs aquesta és la tradició, no? Potser uns pescadors la van trobar, va caure d'un vaixell, hi ha moltes teories. Tradició no vol dir que sigui realment que es pugui afirmar, realment, però la tradició de tota la vida ens diu això, segurament que hi ha part de realitat i part d'imaginació, no? gràcies al llibre d'aquest pare Dominic, es veu que es va dedicar a visitar totes les ermites on hi havia imatges de la Mare de Déu de Catalunya. Doncs gràcies a aquest llibre i unes anotacions que estan en el llibre de matrimonis de l'Església de Sant Jaume de Creixell, d'on depeníem, doncs sabem que l'església de Barà, no ermita, l'església, l'esglésieta petiteta, aquella església que va quedar, vam dir l'altre dia, pràcticament abandonada, no?, perquè pel por dels atacs pirates i van pujar el seu patrimoni dalt a Sant Bartomeu, doncs no va estar abandonada ni deteriorada del tot, com es creia, ja que s'ha trobat aquí a Creixell, doncs, que hi tenia ermitans, que hi vivien, al costat, i també hi havia activitat litúrgica, és a dir, que hi ha, doncs, amb les anotacions, doncs, dades de celebracions de casaments de gent de Roda i de gent de Creixell. Mm-hmm. Per tant, no va estar abandonada del tot, més o menys es va anar mantenint. Mm. L'any 1710, ja al segle XVIII, no?, ja en plena dinastia borbònica, no?, és a dir, 1700 va entrar Felip V, el nostre estimat Felip V, 1714 van perdre tots els drets, no?, com ho recordem cada any, aquesta derrota, el 1710, doncs, ja teníem el Borbó lluitant per posseir Catalunya, doncs es va dur la partició administrativa dels termes de Roda i Creixell. Per tant, ja no vam dependre de Creixell, i ja érem, diguem, independents en aquest sentit, no? El lloc de Barà, el territori de Barà, va quedar inclòs amb el terme de Roda, no? Històricament, pels lligams, no va anar lligat a Creixell, sinó que va quedar lligat a Roda, però tant dèiem Roda i Barà, no Roda de Barà. Mm-hmm. El 12 de març del 1718, el batlle de Roda, no?, Pere Ignasi Martorell, va posar la primera pedra de l'ampliació d'aquesta esglesieta petiteta. Evidentment, devia ser molt petita perquè, si ens basem en el retaule gòtic que hi havia, que diu que el van traslladar, no? Diu, es va traslladar a la parròquia de Sant Jaume. Ai, de Sant Jaume, de Sant Bartomeu, de Roda.
No canviïs les parròquies.
No, sí, no ens liem. Doncs aquest retaule és molt petitet, el podem veure al museu de la Catedral de Tarragona. És petitet, se suposa que aquest retaule, si estava a l'altar major, devia ser l'espai que ocuparia i poquet més gran que el retaule, no? És el que diem, aquesta van ampliar l'ampliació, no la, podríem dir la reconstrucció, no, l'ampliació, la remodelació d'aquesta petita esglesieta per convertir-la en la que, com la coneixem actualment. Eh? Mm-hmm. Doncs aquest alcalde va posar la primera pedra, aleshores es va construir el cambril, tal com el veiem ara, i les escales d'accés que no existien, doncs, antigament. Es va acabar la remodelació, l'ampliació, i va retornar aquest antic retaule gòtic, que aleshores es va col·locar en un altar lateral perquè allí hagués quedat molt, molt diminut, i a més hi havia el cambril. I el dia 25 d'agost, el segon dia de la Festa Major del mateix any, del 1727, s'hi va celebrar la primera missa ja com l'ermita de la Mare de Déu de Barà. Mm-hmm. No seria el titular Sant Pere, com era de l'antiga església, sinó que seria ja la Mare de Déu de Barà. Els constructors de la nostra ermita van ser el Sanaüja de Vilavella, no?, d'aquest poblet d'aquí dalt, del camp tan proper, sí. I ells també van construir a la mateixa època, o van començar a construir també una ermita al seu poble, a Vilavella. Per diversos problemes, desentesos, mort del patrocinador, el que sigui, es va deixar, es va abandonar. Aquesta ermita existeix les parets dintre d'un camp, d'unes vinyes, està entremig, sí. I veiem que el portal és idèntic que el de Barà.
I mai es va arribar a construir?
No, va morir el patrocinador, desavinences amb l'arquebisbat, i doncs es va deixar. Més endavant es va convertir en cementiri, i al final doncs està les quatre parets que encara hi són, entremig d'uns camps de vinyes.
Llàstima, no, també?
Llàstima, perquè realment també tindre, a veure, un poble que tingui la seva ermita, a part de la devoció, la part religiosa també li dona el seu toc, no?
Clar que sí.
Que sí, i tant. Sí, sí. Es fan les romeries, es fan els aplecs, etc. Mm-hmm. Bé, doncs així va ser. Arribem ja al 1767. Ja a la segona meitat del segle XVIII, els jesuïtes, la Companyia de Jesús, són expulsats dels territoris espanyols pel rei Carles III. Els jesuïtes, no sé què passa, potser per massa llestos, sí, van patir diversos...
Els anaven liquidant de tot arreu.
De tot arreu, dels territoris espanyols, no fos la primera vegada, tres cops els tornaven a treure, no?
Sí.
Però, clar, aquí podem pensar doncs, que això van ser interessos de la corona, perquè tots els que tenien les possessions dels jesuïtes se'ls va apropiar la corona, no?
Ah, sí?
En aquest cas, el rei Carles III, en benefici propi, doncs es van quedar tots les pertinences dels jesuïtes als territoris, els seus llocs, com Roda, Barà i Creixell, per exemple, i es va crear una Junta Real Central per administrar-ho. Bé, doncs aquesta Junta Real Central el que va fer poc després vendre aquests termes en benefici, evidentment, de la butxaca real. Són termes, totes aquestes possessions es van vendre doncs, a particulars, realment, aquí els comprés. En aquest cas, el cas de Roda, Barà i Creixell, doncs ho va comprar doncs, Salvador de Marc, un reusenc que es va enriquir, un comerciant que es va enriquir, era un comerciant, un burgès ric, però li faltava doncs, aquest toc de senyor, no? Per tant, la manera era comprar territoris jurisdiccionals per ser senyor feudal.
Clar, és que
clar, d'aquesta manera, doncs, ser més, no?
Sí.
I així va ser, es va construir un palau a la Rambla de Santa Mònica de Barcelona, el Palau Marc, suntuós, es veu que és molt maco, avui en dia és una dependència de la Generalitat, no? Suposo que es pot visitar, ni que sigui els llocs, diem, on treballen els funcionaris, dic jo, no ho sé, no, jo només l'he vist de fora, eh? Val. Doncs Salvador de Marc compra aquestes senyories jurisdiccionals de Roda per ennoblir-se, per ennoblir el seu nom.
Sí.
El 22 de desembre del 1773, el dia de la loteria, potser aquella època ja existia, perquè ho va portar el Carles III. L'endemà d'haver-ho fet a Creixell, doncs, ja no ho van fer, Veiem aquí la diferència amb els jesuïtes. Com que ja estaven separats els termes, amb els jesuïtes ho van fer a Creixell, i els de Rodes van desplaçar a Creixell per rendir homenatge i tributatge als seus nous senyors. Aquí ja no. Es va fer a Creixell, i l'endemà es va fer a Roda. Es va fer a la plaça Major de Roda. La plaça Major de Roda, recordem que és una plaça que no existeix, en vam parlar fa poquets dies, que és on hi ha exactament avui el pas a nivell. Aquella plaça Major o Nova, que era on es feien la majoria d'actes públics del poble, més endavant castells, les festes, el mercat. Doncs aquesta plaça Major és on es van reunir els consistoris rodenc i nombrosos veïns i van jurar servitud als nous senyors, els senyors Marc.
Mm-hmm.
Molt bé, l'any 1772, un any abans d'aquesta data, la nostra església va deixar de ser sufragània de Creixell. És a dir, que depeníem de Creixell el que era la parròquia, el poble no, el que era la part, diem, laica no, però l'església encara. Un any abans, doncs, vam deixar de ser sufraganis de Creixell i vam ser independents, diem, religiosament, com a vicaria perpètua. No érem parròquia, érem vicaria, no? No teníem encara, diem, com a vicaria, encara depeníem una mica de Creixell, el que era el rector, però una miqueta més independents ja ho érem. El fill del Salvador de Marc, Francesc, uns anys més tard, quan ell era el senyor ja feudal de Roda, per herència del pare, vam anar a construir els quatre molins fariners hidràulics que tenim doncs, aquí a la muntanya dels Molins, no? Sota el Cucurull, no? A les darreries del segle XVIII. Aquest bé patrimonial que realment important, malauradament molt deixat i abandonat, no? Com han dit altres ocasions, també. Bé, entrem ja al segle XIX. No sabem, no hi ha dades com va afectar la guerra del francès, no? Les guerres napoleòniques aquí als nostres territoris, però hi ha constància, mitjançant un diari, que les tropes napoleòniques van acampar entre el Vendrell i l'Arc de Barà. Per tant, segurament que alguna visita d'aquests senyors la devíem tenir.
Sí.
I no devia ser gaire agradable, segurament, eh?
Segurament no.
Que anaven a sang i a foc, també. Més endavant, amb motiu de la Guerra Constitucional Espanyola, no?, que es va iniciar una de les tantes guerres, l'any 1820, per por doncs, que l'ermita fos profanada i els seus béns fossin malmesos, es va pujar a dalt a la parròquia de Roda doncs, la imatge de la Mare Déu de Barà. El dia 12 de febrer del 1825, 5 anys més tard, fou retornada a l'ermita perquè ja havia acabat doncs, aquesta maleïda guerra. Bé, el domini feudal dels Marcs sobre aquests termes i el domini feudal en general a tots els territoris va finalitzar l'any 1837, l'any que es van abolir definitivament les senyories. Es va acabar el feudalisme, eh? Uh-huh. Déu-n'hi-do, fins ben entrat al segle XIX, eh? Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, sí.
Clar, els marcs, evidentment, van perdre doncs, el domini i els delmes sobre aquests territoris. Ells amb això no s'hi conformaven i van iniciar uns litigis, no? Uns litigis durant forces anys reclamant els antics drets. El plet aquest es va acabar el 1892, no? Quan no se'ls va donar la raó i van dir prou, aquí hem acabat, no van aconseguir res. Ben a finals del segle XIX. La revolució del 1868, no?, que és aquella revolució que si recordem històricament, que en deien la Gloriosa, que va destronar la reina Isabel II, que va haver de marxar a l'exili. Recordem que amb la Isabel II es van iniciar amb la seva infantesa quan ja va prendre possessió com la corona, que era una nena encara. Es van començar les guerres carlines, amb competència amb el seu oncle, que també demanava la corona espanyola, no?, per la llei Sàlica. Bé, això és una altra història de la història. Bé, es van revifar altra vegada les guerres carlines, no? El camp de Tarragona també en va patir les conseqüències, per tant, els rodencs i els veïns de la vora igualment. Diu que el 1873 els carlins van entrar a moltes poblacions d'aquí del camp, no? Se sap on cobraren, doncs, contribucions, extorsionar, doncs, a la gent per anar mantenint les seves lluites.
Imagina-t'ho.
Que estrany, oi?
Sí, sí, ens estranya tant tot.
Sí, avui en dia no venen a punta de pistola a cobrar les contribucions, els està... No, avui en dia ho fan d'una altra manera més fina.
Discretament.
Si no pagues, ens te n'imposen més o et prenen a la casa.
Exacte.
O que els hi convé, vull dir...
No, normal.
Els bandolers no han canviat gaire, de nom.
No.
S'ha de pagar impostos perquè, si no, no podem avançar.
Sí.
Però no per mantenir vagos i maleantes, com que també és el com també ho patim tots, Vull dir, no cal... No dic cap novetat, que tots ho sabem i ho hem d'aguantar, i no sé per què ho aguantem, però bé, és una altra història, com
poc
dèiem.
Poc ens queixem, no?
Sí.
O poc fem, vaja.
Sí, no ens esverem perquè ens treu de polleguera el tema,
Sí.
Bé, Roda diu que va rebre un escamot de 20 carlins, també una altra alegria per la població, de veure d'arribar 20 soldats que eren molt monos, no?, molt bé amb el seu vestuari, boines i tal, no? I diu que els 700 habitants que aleshores tenia el poble, doncs, evidentment, en devien patir les conseqüències, i el que dèiem d'alegries poques. I per acabar avui, doncs, parlarem una miqueta de l'ermita de Barà al segle XIX, no? Sempre ho hem dit, que els rodencs sempre hem tingut cura doncs de l'ermita, de tot el patrimoni nostre, no? I molta devoció a la Mare de Déu de Barà. Per això al llarg dels segles, doncs, sempre s'ha vetllat per la seva conservació, de com s'ha fet i es fa, pel manteniment de l'ermita. Doncs parlant, diguem, la devoció que s'ha tingut a la Mare de Déu en diverses ocasions, com consta en diversos actes municipals que es conserven, en llargs períodes de sequera, malauradament freqüents, no?, en un territori que vivia, doncs, de la pagesia, avui en dia ja no és així, però, doncs, a la sequera volia dir que no produïen els camps i, evidentment, no es colliria. Doncs es pujava la imatge de la Mare de Déu i es feia una processó pel poble demanant la pluja.
Mm-hmm.
Es veu que més, pel que sigui, doncs plovia.
Bueno.
Com està escrit, plovia. Sí. La fe fa miracles, mou muntanyes, L'ermita, doncs, també va patir un llarg litigi, no? Abans dèiem que el territori, no? Els termes amb els marcs, no. En aquest cas, l'ermita va patir un llarg litigi al segle XIX amb els nostres veïns de Creixell.
Oi, oi, oi.
Ai, els de Creixell. Clar, a veure, no tenien raó perquè no se'ls hi va donar, però ells en demanaven la propietat perquè era una antiga sufragania seva, no?
Clar.
I ells deien que tenien certs drets sobre l'ermita, com aquest territori que fou seu, no?, com aquest terme que fou seu. Però no, ho sento, veïns de Creixell, però l'any 1867 l'arcabisbe de Tarragona ens va donar la raó als de Roda, va dir que sempre Barà havia estat lligat en Roda, per tant, que Barà quedava definitivament, doncs, lligat pels segles dels segles a Roda de Barà, com així ha de ser. Bé, i ara, per acabar, doncs, allò que dèiem que el rodenc sempre... es van tenir cura, hem tingut cura de l'ermita. Doncs l'any 1896, el cambril de la Mare de Déu es veu que no estava rústic, no estava pintat, força lleig, i van encarregar el pintor i daurador de Sant Martí de Tous, un poblet de l'Anoia, doncs, a Marcelí Carné, doncs, que l'encàrrec de pintar el cambril, com ell havia fet en moltes esglésies, doncs aquí a les comarques, no? Anava, es desplaçava en tren, en burro, en com sigui, i quan feia un treball aquí segurament va anar a Creixell i es desplaçava als poblets per anar treballant, no? I anar fent aquesta feina que era el seu mitjà de vida. Per tant, Marcel·lí Carné és l'autor de les pintures del Cambril, que encara les veiem avui en dia. I ara, com a anècdota, podríem dir personal, no? Doncs fa, em sembla que era fa l'aplec de l'any passat, no, perquè de Barà, del dilluns de Pasqua, no, perquè no es va poder fer. Pel de l'any anterior va vindre un noi que passejava pel passeig, va sentir doncs la megafonia denunciant les sardanes i tal, i va pujar dalt l'ermita, i llavors va preguntar a veure, doncs, si algú li podia donar alguna dada sobre el Cambril i tal, i era precisament el besnet del Marcel·lí Carné, no? Me'l van adreçar a mi, i bé, es vam acostar al Cambril, li va fer molta il·lusió veure la feina que havia fet el seu besavi, inclús li vaig comentar que aquest boi estava acabat de sortir, devia ser el 18, però sí. Tant va ser el 18, l'any 18, sí, fa més temps ja. Doncs li vaig enviar digitalment aquest boi, no?, com fa referència, i ha escrit també una miqueta la història del seu avi, que es va trobar en un llibre, vam trobar en un llibre. Per tant, el besnet d'aquest senyor, de Marcel·lí Carné, doncs va estar presencialment a Barà, doncs, a la Pasqua del 2018. I continuarem la setmana que ve ja acabant l'article de la història de Barà i de Roda. Molt bé.
Doncs gràcies, Ernest. Bona setmana.
Vinga, igualment, bona setmana a tothom. Adéu, adéu.